Notícies Vespre. Karen Madrid.
Novetats sobre el cas Jubany. L'ADN trobat al cos de la víctima no coincideix amb el de l'investigat Santi La Iglesia, reincorporat a la causa després que els resultats no coincidissin tampoc amb els de Xavi Jiménez. Helena Molís, bona tarda.
Encara queda pendent de comparació aquesta mostra amb el material genètic de la roba de l'Helena Jubany. Joan Jubany, germà de la víctima.
Nosaltres estem preparats per qualsevol resultat, sigui quin sigui. I nosaltres el que volem saber és la veritat i el que va passar. I per tant, el que s'ha de fer és esgotar totes les vies d'investigació per sortir de dubtes i arribar a saber la veritat, vaja.
Fins al moment s'ha descartat que aquest perfil genètic de la roba sigui el de Xavi Jiménez, que es manté imputat.
El president del govern català, Pere Aragonès, està obert a renegociar les mesures del decret de sequera amb els ajuntaments de l'arc metropolità.
Però els consistoris no són els únics que han carregat contra el decret. Des del CIES consideren que només s'estan emprenent mesures a curt termini i carreguen de responsabilitats les empreses i els ciutadans.
I en esports, la Final Four de la Champions femenina de waterpolo arrenca demà a Can Llong.
L'Astralpool Natació Sabadell s'enfronta a les semifinals a l'Horizonte. Serà demà a 4:45 de la tarda. L'altra eliminatòria es disputarà a les 8 entre el Duna Jaborros i el Mataró.
Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb la Rocío García a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Situació bastant complicada aquesta hora a la xarxa viària més propera a Sabadell. A l'AP7 trobem 7 quilòmetres i mig de retencions a Cerdanyola en sentit nord. També hi ha problemes a la C58, 3 quilòmetres i mig de cues a Montcada en sentit Barcelona i 2 quilòmetres més a Ripollet en sentit nord. I ja si mirem a la capital catalana, trànsit dens a la Ronda Litoral entre Montjuïc i el Fòrum en els dos sentits i a la Ronda de Dalt, trànsit dens entre Sant Gervasi i la Meridiana en sentit diagonal.
El temps.
Un nou descens de temperatures. Tenim aquesta hora 16 graus, 4 graus menys que ahir. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a Luismi Pérez. Bona tarda.
Bona tarda. Una temperatura, novament, força superior a la que és habitual. A hores d'ara estem tenint encara valors que passen dels 25 graus a la terra ferma i, de fet, hem passat dels 26-27 graus de màxima a moltes poblacions d'allà, de les comarques de Lleida i també de la Catalunya central. Arran de mar, aquesta temperatura ha quedat una mica més frenada perquè el vent de xaloc hi va bufant. De fet, al llarg de les immediates hores encara bufarà una mica de vent del sud més reforçat a les comarques de Girona, aquesta propera nit fins i tot de Ponent, i a la resta de contrades un vent més feble amb pocs núvols i només alguns de prims. Demà, aquest cel encara emblanquinat, al matí alguns núvols més gruixuts a les comarques properes a l'Empordà, bàsicament. També demà a la tarda cap a l'Alt Pirineu. I atenció, perquè demà puja la temperatura a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Bufarà vent de ponent, que sobretot a partir del migdia serà més intens. A la resta del país, una temperatura una mica més baixa que la d'avui, però encara amb molta suavitat. Ho anirem seguint aquí a la xarxa.
L'Institut Nacional de Toxicologia diu que l'ADN de Santi La Iglesia no coincideix amb el trobat als isòtops vaginals d'Helena Jubany. Les diligències acordades ara fa un mes, segons les quals se li va demanar al nou investigat de practicar-li recollida mostra d'ADN, han donat un resultat negatiu a la prova forense.
Per l'advocat de La Iglesia, Jaime La Paz, el resultat és l'esperat.
No pot haver cap rastre ni a cap lloc de l'ADN del Santi La Iglesia perquè no va tenir contacte amb ella. O sigui, que és així de senzill, no tenim més connotacions que dir, m'entens? És que és la realitat.
El defensor, però, no està conforme amb el procés judicial i per això ha al·legat contra la cadena de custòdia de les proves i espera que s'arxivi el cas pel seu client. Ara bé, l'Intox només ha entregat una de les dues comparatives que li va demanar el jutge del cas de la bibliotecària assassinada el 2001 a Sabadell. Ho explica el germà de la víctima, Joan Jubany.
L'Institut Nacional de Toxicologia només ha fet la primera comparativa, que és amb l'ADN trobat al cos de l'Helena i ha donat el resultat negatiu i no ha fet la part que també se li havia demanat de comparar-ho amb l'ADN trobat a la roba de l'Helena, que ara el jutge ordena que qui faci això sigui la policia científica. Per tant, anem a fer cicles i esperem que es faci aquesta segona comparativa per veure quin és el resultat.
En el seu moment ja es va descartar que l'ADN sigui el de Xavi Jiménez, que es manté imputat, ja que l'informe pericial de la policia judicial sobre els anònims que va rebre l'Helena li atribueix la redacció d'aquests, argument reforçat per un pericial de caràcter lingüístic.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
L'endemà que els alcaldes de l'Associació d'Alarma Metropolità reclamessin aixecar la prohibició d'omplir piscines a l'estiu, tal com estableix el decret de sequera, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, s'hi ha pronunciat. I ha dit estar disposat a parlar amb els ajuntaments sobre la possibilitat de revisar la mesura. Són declaracions a SER Catalunya.
Mira, jo crec que les mesures concretes les resoldrem, les treballarem i mirarem què es pot fer. Per tant, sobre aquesta mesura concreta ho parlarem i veurem doncs, quins són els marges que hi ha.
En el cas de la ciutat, tal com us explicàvem ahir, la prohibició podria afectar la piscina d'Olímpia. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Així és. El govern municipal té la intenció de buidar-la per poder reparar el pas. Però si ho fa, segons el decret, no es podria tornar a omplir per la situació de sequera. Això és el que l'alcaldessa Ferrés reclama que es pugui canviar. En paral·lel, l'Ajuntament negocia amb l'Agència Catalana de l'Aigua perquè es pugui treure l'aigua de la piscina, deixar-la en un altre lloc i un cop el vas estigui reparat es pugui tornar a omplir. Precisament, demà tots els partits estan convocats a una cimera sobre la sequera a la qual els ajuntaments no hi assistiran. Des de l'Art Metropolità critiquen la decisió i reclamen que se'ls escolti perquè són els que realment coneixen la situació de cada població.
Precisament diverses organitzacions empresarials han carregat avui també contra el govern català i el decret de sequera. Des del CIESC, la seva presidenta Alicia Bosch denuncia que s'estan fent mesures a curt termini i sense pensar en crear grans infraestructures.
Bosch defensa que la ciutadania i les empreses privades ja fan la feina per reduir l'ús d'aigua i que ara li toca a la Generalitat moure fitxa.
La ciutadania està en línia. La indústria està fent des de fa temps inversions, ja s'ha incorporat amb els plans d'inversions i de més, aquelles que són més intensives en consum d'aigua, reutilització, reducció i estalvi d'aigua. Clar, llavors ens entenem que en la part privada sí s'estan fent mesures i treball, però en la part pública aquí no s'ha esperonat el suficient.
De fet, Bosch denuncia que des del 2019 el govern català no ha pensat en fer més infraestructures per fer front a la sequera. Ara, en reclamacions concretes com aquestes.
Entre altres, valorar si toca o no toca, diguéssim, més dessalinitzadores. Llavors, tot el tema d'ampliar tota la infraestructura necessària per augmentar les canalitzacions d'aigua regenerada, per exemple. Aquí hi ha la perseverança i cura dels aqüífers i la valoració si aquests aqüífers es poden reutilitzar o no reutilitzar.
Bosch també ha reclamat que les empreses, així com els municipis, han de tenir lloc a la taula de negociació.
La líder de Junts per Catalunya, Laura Borràs, està condemnada a 4 anys i mig de presó i 13 d'inhabilitació pel fraccionament de contractes quan era presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes. La sentència, però, compta amb un vot particular que podria reduir la pena a 2 anys i evitar així que Borràs entri a la garjola.
I Junts per Sabadell s'agafa aquesta escletxa per continuar defensant el càrrec i la legitimitat de Borràs. Així ho ha expressat l'alcaldable Lluís Matas en declaracions d'aquesta emissora.
Per nosaltres, la presidenta segueix sent la presidenta del Parlament de Catalunya i esperem, en aquest sentit, que la GEC no segueixi interferint en la vida política dels catalans. I estem acostumats, a Junts, i estem molt acostumats, però per nosaltres és una sentència injusta i estem indignats amb tot com ha anat el procés.
De fet, Mata s'ha mostrat indignat perquè considera que és una sentència injusta, diu, i que persegueix més a la persona que no pas als fets que aquesta ha comès.
Indignats perquè creiem que quan no hi ha un judici just, no hi ha una sentència justa, i estem convençuts doncs, que és un cas de lawfare. Estem convençuts de que si no es tractés de la presidenta Laura Borràs no hi hagués hagut aquesta sentència.
Després de conèixer la decisió de la magistrada, Laura Borràs justament ha sortit al pas amb unes declaracions similars.
Resulta evident que aquesta sentència no s'hauria dictat mai si jo no fos qui sóc i representés el que represento. però precisament perquè sóc qui sóc i sóc com sóc, no em resigno, no em doblego i no m'aturo en la meva lluita per defensar la meva honradesa.
A tot això, algunes formacions ja han demanat la dimissió de Borràs i Esquerra insta a triar un nou president del Parlament.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Els autobusos de transports urbans de Sabadell s'actualitzen. Aquest dijous s'ha començat a instal·lar més d'un centenar de panells nous a les parades, un parell de pantalles informatives a bord i pròximament es podrà pagar amb targeta o mòbil.
El gerent de la TUS, Xavier Andreó, admet que era un canvi necessari i que a partir d'ara els usuaris tindran una informació molt més precisa.
Ara mateix el sistema no, és un sistema que no oblidem que està implementat des del 2001 i conseqüentment les tecnologies han millorat molt des de llavors. Ara mateix es pot ser que detecti un autobús que està sortint de parada o que ja ha marxat recentment i l'autobús no sap si ja ha marxat recentment o està a punt d'arribar i tot això ho veuran implementat en breus.
A banda de les pantalles informatives als autobusos, del lector de targetes o dels 136 nous panells a les parades, també hi haurà càmeres de videovigilància. Tot això s'anirà implementant progressivament en les pròximes setmanes i una de les mesures que ajudarà a millorar la puntualitat és la sincronització semafòrica.
Can Uriac fa el primer pas per tenir la seva pròpia àrea de promoció econòmica urbana, també coneguda com a PEU. Els comerciants han decidit sumar-se al projecte que comprendrà tot l'eix de l'Avinguda Matadepera i inclourà 233 locals o establiments.
El projecte inclou diferents accions per millorar la imatge de l'Avinguda Matadepera, com ha explicat el tècnic del projecte, Jordi Obradors.
Aparcament de rotació, tenim tema de tenir una persona doncs, que s'encarregui de la neteja i el manteniment. Volem invertir força en tema de jardineria, força. Els escusells aquells de color marró secs dels arbres, això volem canviar-ho. Aquesta relació entre la vorera i l'espai i l'espai de trànsit que passen els autobusos i molts cotxes, volem, diguem, aixecar una barrera natural amb vegetació. I per tant volem intervenir molt en aquest espai, o sigui, gastarem força diners en recursos humans, o sigui, persones, en tema de jardineria, en tema de neteja i el manteniment d'aquests espais.
El projecte haurà de passar pel ple i també s'haurà de votar entre els comerciants. Si s'hi posicionen a favor almenys la meitat dels afectats, tiraran endavant de cara al 2024.
Sabadell ha celebrat avui la primera Tribuna Japó-Sabadell, una trobada de networking entre empreses japoneses instal·lades a la ciutat. En total, una seixantena d'empresaris s'han trobat a l'antiga Caixa Sabadell per compartir sinergies i coneixements. Ho explica Lluís Mata, regidor responsable del programa de projecció de ciutat i turisme.
Feia una jornada de networking entre totes les petites i mitjanes empreses que hi ha arrelades a la ciutat, aquestes 60 empreses que participaran en aquesta trobada, en aquest Tribuna Sabadell-Japó, i ho farem amb la línia doncs, que entre elles puguin fer negoci i que també els ajudem a posar-los a l'aparador. Conjuntament amb el consolat i amb l'Ajuntament, doncs, volem doncs, que hi hagi aquest dinamisme a la ciutat i és una mica doncs, posar a mort de tot aquest petit Japó a dintre Sabadell. I aquí doncs, farem la presentació de totes les empreses i comerços doncs, que hi col·laboren.
Qui ha participat en aquesta trobada?
Doncs empreses grans i petites que són d'origen japonès o que venen productes asiàtics a Sabadell. La majoria són establiments del món de la restauració o comerços que venen productes alimentaris. També hi han participat escoles d'arts marcials. La tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu, Montse González, ha posat en valor trobades com aquesta.
Simplement des de promoció econòmica cal posar en valor aquestes iniciatives, com és el Sakura, que per potenciar la fira, no?, com a element dinamitzador de la ciutat i també doncs, per potenciar tot el teixit comercial i associatiu que tenim a la ciutat.
Aquesta és una de les activitats que s'engloba dins de la Fira Sakura Matsuri, que se celebrarà la segona edició del 14 al 16 d'abril.
L'empresa de serveis funeraris Mèmora obrirà una oficina a Sabadell. Així ho ha explicat Josep París, director a Mèmora, durant l'edició especial del programa Al Matí a la Fira Silver.
Nosaltres obrim tot just després de Setmana Santa una oficina d'atenció a les famílies al carrer Jovellanos, el número 8, amb la intenció de, una, posar sobre de la taula la realitat que hi ha al nostre estat, al nostre país, de que les famílies poden triar l'empresa funerària que vulguin per acomiadar el seu ser difunt.
Des de Mèmora han intentat obrir un segon tanatori a la ciutat, però no ha estat possible de moment. Ara bé, posaran en marxa grups de suport emocional per famílies que hagin patit una pèrdua, oberts a persones que no tinguin serveis comprats. L'empresa és un dels patrocinadors de la Fira Silver, dedicada a majors de 55 anys, que s'està celebrant a Fira Sabadell. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Doncs en aquesta Fira Silver, una de les activitats ha estat la xerrada facilitada per l'Aula Mèmora d'Envellir amb Humor. I estem amb la seva protagonista, que és la Inés Simarro, que és dinamitzadora social. Gràcies per atendre'ns.
Hola, què tal? Bon dia. Un plaer. Gràcies a vosaltres.
Tinc una pregunta molt important. És possible envellir amb humor?
Sí, penso que sí que és possible. Si tu cada dia t'aixeques amb una miqueta de somriure aquí al rostre, això és com anar al gimnàs. El primer dia que vas al gimnàs, tu surts fet pols, tens agujetes, no pots ni moure's. Però la risa i el riure és com tot. Quan comences a riure, el primer dia diràs, uf, però el segon ja començaràs a fer una miqueta de somriure davant del mirall, i jo sempre recomano un minut cada dia de... O sigui, és una gimnàstica del riure, i això és una miqueta anar tu, quan li dius a la teva somriure que estàs bé, la teva... comences a generar endorfines, oxitocina, i és un dia a dia, o sigui, no és arribar i riure, és una miqueta cada dia començar a riure. Això és el riure. L'humor també li pots incorporar. Pots incorporar i donar-li la volta a la truita i posar una miqueta... Al final l'humor és un filtre. És un filtre per poder agafar les coses amb pinces, però donant-li la volta.
El que passa, Inés, que, clar, m'ho expliques així, que em sona com una cosa de joves que van a veure monòlegs, que, bueno, estan actius, es prenen les coses així una mica amb el catxondeig, no? Però, clar, estem parlant de gent ja més gran i tal, que potser aquestes coses, justament, a priori se les sent com llunyanes per agafar aquesta actitud.
Sí, per això jo sempre recomano que sigui com una gimnàstica diària. Sí que és veritat que quan tu vas creixent, la mirada és més àmplia, i la gent gran, jo crec que normalment l'humor el va com, bueno, estabilitzant d'una altra manera. Jo sempre dic que conforme vas creixent i els problemes te van invadint, tens que començar a passar una miqueta més de tot, a començar a dir, ui, això no m'afecta tant, i allò, llavors tens que posar el teu clic perquè això vagi fent com una espècie d'oli que no et vagi recalcant. I sí que és important, de vegades hi ha problemes que no tenen solució, hi ha coses que sí que l'humor és més complicat, però el problema i tas d'aquests diaris, aquí sí que li pots posar tu la teva càpsula d'humor i donar-li la volta. No és una negació als problemes, és posar un filtre perquè no t'afecti tant i et facin això, un ànim de depressió, un ànim d'estar malament. Tu tens que posar molt de la teva part per tirar cap endavant. Això és el que tu dius, la gent gran, els costa una miqueta més. Però jo penso que tenen una altra mirada,
Sí, suposo que és el públic que tens aquests dies aquí a la Fira Silver. Quina reacció veus que tenen la gent gran quan t'escolten dir això?
Doncs mira, surten amb somriure. Ara que he estat mitjoret amb ells, surten amb el somriure a la boca i em diuen això, tens raó. Tot el que vaig dient m'han dit que sí amb el cap, i jo els dic que els tenen que posar a la seva vida. Aquests consells que jo dono, posar-los a la seva vida, que això és el que costa, és el que dic, mantindre aquesta sensació de bon humor. Perquè surts d'aquí i és després cada dia anar incorporant una miqueta de somriure i de dir, no passa res. Aixeco el dematí, encara que em fa mal tot el cos, però poquet a poc ha anat despertant aquest somriure, que és complicat, però és una filosofia de dia a dia i és una gimnàstica de dia a dia.
Inés Simarro, dinamitzadora social, gràcies per atendre el micròfon de Ràdio Sabadell.
Gràcies a vosaltres per donar-vos aquesta oportunitat i res, a riure cada dia.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
A casa, la feina i al carrer.
Quan anem de festa o al taller.
Parla'm amb el teu accent. Només hem de començar. Aprovem-ho en català.
Tu per mi i jo per tu. I quan vulguis tots plegats.
Molt per parlar, molt per viure.
Provem-ho en català.
Molt per parlar, molt per viure.
Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
El curs que ve començarà el 6 de setembre per infantil, primària i ESO i el 12 de setembre per la formació professional.
Pel que fa a les tardes de setembre, Educació ja va deixar clar que serien lectives, a diferència del curs passat. Les classes per a la resta d'ensenyaments començaran el 18 de setembre. Representants del sindicat USTEC han irromput al departament per queixar-se que el conseller hagi anunciat la data d'inici de curs abans de negociar-ho amb la mesa sectorial amb representants dels treballadors.
L'Agència Europea del Medicament aprova la vacuna de la companyia catalana Ipra contra la Covid-19.
L'agència la recomana com a dosi de reforç per a persones a partir dels 16 anys que ja han rebut vacunes de Pfizer i Moderna.
Catalunya va tancar el 2022 amb un dèficit públic de més de 3.800 milions d'euros, una xifra que equival a l'1,51% del PIB.
Aquest dèficit multiplica per 4 el registrat el 2021, que va ser de 903 milions d'euros, un 0,39% del PIB.
I Catalunya vol triplicar en 7 anys les plantes de biogàs que hi ha al país.
Actualment existeixen una cinquantena i la previsió del Departament d'Acció Climàtica és arribar a les 140 el 2030. Aquest any el govern hi destinarà una partida de 25 milions d'euros en ajuts, majoritàriament orientats a promoure noves instal·lacions de biogàs, sobretot en explotacions ramaderes.
Esports.
Tot preparat a Can Llong perquè arrenqui la Final Four de la Champions femenina de waterpolo. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Demà l'Astral Pool Natació Sabadell enceta les semifinals amb el duel contra l'Horizonte.
La sala a la sisena Champions passarà de nou per casa. En les quatre ocasions anteriors que Sabadell ha acollit la final a 4, el club ha acabat aixecant el trofeu, l'últim cop, amb la recordada remuntada contra Olympiacos el 2019. David Palma és el tècnic de l'equip.
Jo me'n recordo molt, ho he dit més d'un cop, quan demano el temps mort que anàvem palmant de 3 i quedaven 5 minuts, era, semblava un cementeri la piscina. I mica en mica com va anar a bullir l'olla i fins que va explotar, no? I vam aconseguir aquella remuntada. És molt important, des d'aquí faig una crida al públic, que sé que estarà a tope perquè ja no queden entrades, ha sigut un festival en 2 dies, jo crec que han volat totes les entrades, tindrem la piscina amb l'aforament complet i des la grada ja auxiliar que hem fotut i serà preciós guanyar aquí la Final Four, seria molt maco.
És, recordem, la desena Final Four per l'Astral Pool, que parteix com a favorita en la seva eliminatòria contra les italianes. De fet, els pronòstics apunten a una final catalana entre les de David Palma i el Mataró, en el que seria la primera de la història de la Champions entre dos equips del mateix país i el 7è cara a cara de la temporada amb les maresmenques. Fins al moment, repartiment de victòries entre unes i altres, 3 per banda, però la capitana Maika García rebutja pensar ja en aquesta hipotètica final.
És un error, o sigui, la mentalitat ara mateix és anar partit a partit. Hem de passar a la fase de la semifinal contra el Catània. Hem preparat molt bé el partit, però és veritat que bueno, al final és una Final Four, pot passar qualsevol cosa i anirem partit a partit i qui toqui la final, si ha de ser històrica i ha de ser catalana, perfecta, i si no, pues, el que toqui.
La piscina de 50 metres de la Finet Work Aquatics amb graderies supletòries per acollir la cita serà l'escenari de la final a 4. Demà a 4:45 començarà la semi entre l'Astral Pool i l'Horizonte en directe a Ràdio Sabadell i a les 8 es disputarà l'altra eliminatòria d'un Auxbaros-Mataró.
Repassem l'agenda poliesportiva de les últimes hores que va ben farcida. Encara en waterpolo, nova victòria aquesta tarda de l'Astral Pool masculí després de superar abans d'ahir el Barceloneta.
Els de Quim Colet tenien un partit molt més assequible aquest cop a la piscina del Cavalla de Ceuta, que lluita per eludir el descens, i s'han imposat fa una estona per un clar 3-13. És la 19a victòria en 19 jornades pel Natació Sabadell i només en necessita una més en els 3 compromisos que queden per assegurar-se el primer lloc de la divisió d'honor i el factor piscina en el playoff.
En natació, a punt de tancar-se la segona sessió de la jornada de la segona jornada del Campionat d'Espanya Open Absolut i Júnior de Palma.
Sí, està a punt d'acabar la jornada en categoria absoluta amb alguns resultats destacats per la delegació del Natació Sabadell. Marina García ha estat segona en un 100 braça en què Estefania Gómez s'ha quedat a una dècima del podi. Per la seva part, Sergio De Celis ha estat tercer als 200 lliures.
En bàsquet, el Sant Nicolau s'endú el derbi ajornat de la primera catalana masculina al carrer Garcilaso.
El conjunt gran es va imposar ahir a la nit per 67-75 a l'Escola Pia. La clau del derbi va ser, sobretot, el parcial de 9-23 en el tercer quart. Amb aquesta victòria, els col·legials empaten a triomf amb el segon del grup, el Llafià, mentre que els escolapis continuen penúltims i a 3 partits del play-out a falta de només 5 jornades per acabar la Lliga. La competició s'atura ara fins al 16 d'abril.
En ciclisme, Marta Romance va acabar ahir la seva primera clàssica a terres belgues, l'anomenada A través de Flandes.
La sabadellenca de l'equip ZAF va entrar l'última de les 107 participants que van completar els 115 quilòmetres amb sortida i arribada a Bareghem. Romance va arribar a 9 minuts i mig de la guanyadora en solitari, la neerlandesa Demi Vollering.
I a la segona B de futbol sala, el Natació Sabadell juga d'aquí una estona al Pavelló Nord a 8:45 al partit avançat de Setmana Santa contra el Bellesport l'Hospitalet.
Els d'Adri Sánchez tenen l'oportunitat de saltar momentàniament al play-off i dormir tercers en cas de victòria contra un conjunt que és quart amb un partit menys. Marc Hermosel és jugador de l'equip.
Si ganamos Hospitalet, ya nos metemos ahí por delante de Manresa, que juega el sábado, y ya obligas a ganar a Hospitalet el partido aplazado que tiene, y a Manresa ganar este sábado. Ya van con un poco más de presión. Antes, bueno, una o dos semanas tenían una ventaja de más 7, y ahora como que la han perdido. Y es eso, si ganamos este jueves, que será muy complicado porque Hospitalet es un equipazo, ya tienen esa presión que no han tenido durante muchas jornadas.
Una hora més tard, a 9:45, el Creu Alta Sabadell Handbol juga el seu últim partit de la temporada a Calbalsac amb el descens ja consumat.
Res en joc pels de Ramon Salmurri contra el Parets en aquesta penúltima jornada de Lliga Catalana. Confirmat el segon descens consecutiu de l'equip, el tècnic admet que ha estat un cop dur d'encaixar.
Aquest és més dur de pair i més frustrant, bàsicament per diverses raons. Primer, perquè l'equip tenia talent per competir millor del que ho ha fet, però també des d'un punt de vista global i d'objectiu, perquè la planificació d'aquesta temporada estava molt ben feta i molt ben treballada.
Un Salmurri que tampoc ha aclarit si continuarà al capdavant de l'equip a Primera Catalana.
El centre d'esports continua sense arribar a la sanció de 4 partits a Miquillador per les seves declaracions a Elda. Si no es comunica la resolució definitiva en les pròximes hores, el Sant Cugatenc podrà tornar a seure a la banqueta diumenge a Zubieta.
Sí que ha arribat el càstig també de 4 partits pel futbolista del Betis, Sergio Canales, per unes declaracions similars que va fer aquell mateix cap de setmana, però no en canvi la de Lladó. Per tant, de moment hi podrà ser en el segon duel consecutiu contra un filial que ocupa zona playoff, la Real Sociedad B. Juanmi Carrión és futbolista arlequinat.
Som un equip con mucha personalidad, si a nosotros no gusta jugar contra los equipos buenos y contra el equipo de arriba, porque yo creo que el equipo se crece en ese tipo de partidos. Y lo que podemos decir, nos hemos enfrentado a esos equipos y ninguno de esos equipos ha sido superior a nosotros, ni la Real fue aquí superior a nosotros. Lo que pasa es que en 2 minutos se remonta el partido en 2 balones parados, pero yo creo que el equipo es capaz de revertir cualquier situación, y creo que lo estamos haciendo.
L'aragonès Antonio Monter Solán serà l'àrbitre de l'enfrontament. Serà el tercer cop que coincidirà amb el Sabadell aquesta temporada després de les derrotes a Castalia i Tajonar. Enguany, per cert, encara no ha mostrat cap targeta vermella.
Les tintoreres del Sabadell Rugby Club jugaran aquest diumenge a la final de Segona Catalana. Cocodrils Poble Nou B serà l'últim obstacle pel títol de les noies de Bec Graner amb el factor camp a favor.
La final es disputarà a Alella després que les tintoreres s'imposessin a les semifinals 25-5 a l'Alt Empordà. Marta Cascales, jugadora de l'equip, ja espera impacient la cita de diumenge.
Les sensacions són de nervis, la veritat. Sí que és veritat que tenim la seguretat d'haver-ho fet tot bé fins ara. O sigui que en aquest sentit del procés estem molt orgulloses, i per nosaltres això ja és una victòria. El fet de només haver perdut un partit ja diu molt de si, no?, de la temporada que hem fet i del que hem construït com a equip. Però això, de cara al cap de setmana, aquest diumenge, pues una mica de nervis, la veritat.
La gran final serà el diumenge a 1:45 al camp de rugbi d'Alella.
La sabadellenca Sara Beltrán acaba de tornar de Torun, Polònia, on ha estat sisena al Mundial Master 40 de cross, la seva millor classificació en un campionat del món. Sota la neu, l'atleta resident a Sant Quirze va ser la millor espanyola i va obtenir diploma destinat només a 8 de les 52 participants.
I tot després d'haver superat un calvari en forma de lesions amb afectacions al turmell, al genoll i una operació per una hèrnia. Al setembre va començar a entrenar i en qüestió de 6 mesos ha pogut obtenir aquest 6è lloc al Mundial.
2 setmanes just abans ja vas començar els temps a les sèries, a les marques que feia, ja era dir, ja començo a estar al 90%, i he arribat al 90%, o sigui que molt, molt contenta, perquè penso, dic, no estava al 100%, però sí al 90%, i sense cap lesió, o sigui que espero ja el pròxim campionat poder fer pod individual.
I el seu pròxim campionat serà l'europeu de Pescara a la tardor, amb tots aquests mesos per endavant per preparar-se, i després de ser la cinquena millor en aquesta darrera prova, cinquena millor europea, Beltrán s'ha fixat l'objectiu d'intentar pujar al podi a Itàlia.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Mig minut per dos quarts de vuit. És moment de posar a punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 30 de març. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe a punt, radiosabadell.fm.